Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Són les 12 i 23 minuts, obrim ja les receptes per al benestar amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Benvinguda un dilluns més a la ràdio avui per parlar de peticions de l'oient, no?
Sí.
Deies?
Sí, ens vam fer una petició i que em va fer il·lusió, perquè és bo que... I a més, em va fer tornar una mica, ahir desempolvat, que diuen en castellà, com diria en català, ahir desempolsat,
treure la pols,
de coses que ja tenia... sobre els temes de l'educació, educació dels fills, que és un tema que jo en parlo cada dia que vinc aquí, si us hi fixeu, sempre que explico
sempre arribo, arribo
detrás, no? Perquè tant és un tema que m'ha fet il·lusió, perquè és una petició, i és un tema que jo al principi de la carrera vaig treballar molt, perquè treballava molt amb nens i aquests temes sempre són importants, però en aquella època els treballava més. I és una mica, voldria explicar una mica, a veure com ho fem, com... el comportament, la manera de ser dels pares, la influència dels pares encamina el desenvolupament de la personalitat dels fills. En dos variables importants que ara les comentarem.
És molt important, té molt a veure això.
Pues, dels factors, home, la genètica és la genètica, però després per mi tot és la base educacional. La base educacional és bàsica per treballar l'agressivitat, per treballar molts aspectes de la manera de ser dels fills.
Perquè
no?
A vegades quan veus en alguna persona adulta amb problemes, diuen, moltes vegades surt de que tenia un entorn desfavorable a casa, no? Per això t'ho preguntava.
No cal massa desfavorable, ara veurem. Ara veurem. Si és desfavorable, està clar. Però, mos podem perdre pel camí, també, no? Tenint una bona base, mos podem perdre pel camí, però si la base és bona, mos estalviem moltes coses. I ara és la pinzellada que vull donar, no? No parlarem de coses concretes, sinó d'una pinzellada important de com dos variables fonamentals influeixen en el desenvolupament de la personalitat dels fills, vale? Perquè, com hem dit, la classe de pares que... i la relació que tenen amb els fills són dels factors ambientals, més important, el més important, no? De la manera en què el nen arribarà a ser. I de totes les variables, si a casa meva parlem molt, doncs serem més parladors, si parlem poc, serem menys parladors, si som preocupats, ens preocuparem més, però de totes les variables hi ha dos que són molt importants, que és educar. Imagineu-vos un eix, vale? Vertical i horitzontal, A l'eix horitzontal és educar des de l'amor fins a l'altre extrem, l'hostilitat. Vale? I l'eix vertical seria educar en un control excessiu, molts límits, moltes normes, molt control, fins a l'altre extrem, que seria la permissivitat total, l'autonomia.
Molt bé.
Vale? Estos són dos eixos. No? L'amor, hostilitat, control, autonomia. Què entenem? Anem a definir-los una mica i després veurem les combinacions. Què entenem per pares afectius? Pues he posat quatre coses que penso que són molt importants. Són pares que accepten els fills tal i com són.
Això costa, eh?
Vale. Comencem per aquí, Però és així. Són pares afectuosos, carinyosos i que ho demostren espontània i freqüentment. Que aproven, busquen contínuament les accions dels fills ben realitzades i manifesten la seva aprovació. Ho diuen quan fan les coses bé.
El reconeixement positiu.
Sí, no més quan les fem malament. Vale? Comprenen, busquen l'explicació, prefereixen comprendre a jutjar. Una conducta mai és neutra, mai està sola. Segur que hi ha una acció i una reacció i unes causes, unes circumstàncies. Per tant, comprenen en comptes de jutjar. Posen interès, dediquen temps, els interessa molt cada minut de la vida dels seus fills, cadascú en funció de les seves possibilitats, vale? No vol dir que estiguem tot el dia junts, però el rato que estem posen interès en el que fan els fills. Expliquen freqüentment, obtenen satisfacció dialogant, raonen la disciplina, procurant que sigui acceptada, hi ha una raó de ser, no és perquè ho dic jo, sinó perquè té una raó de ser, elogen per imposar la disciplina i castiguem poc els dol, o més ho fan quan és estrictament necessari. I és estrictament necessari quan s'ha trencat una norma que està clara, algo has de fer, perquè si no, el pito del sereno.
Exacte, vale? Exacte.
Si, si hem definit l'eix de l'afectivitat, pues fer tot el contrari seria educar des de l'hostilitat. Cridar, insultar, ridiculitzar-los, pegar, posar etiquetes, ets un desastre, o més, amenaces que després no complirem. Això seria l'eix hostil i coses més greus. Vale? L'altre eix, controlar, és a dir, educar des del control excessiu o des de l'autonomia excessiva. Vale? Què entenem per pares controladors? Pues que imposen moltes restriccions, prohibeixen molt, fan complir estrictament les normes sense flexibilitat i sense sentit comú, exigeixen conductes que en castellà se'n diria recatades, no? Sempre estan marcant de prop, sempre trobant el que fem malament, el que no encaixa, el que està, el que no està bé, exigeixen obediència estricta a les seves prohibicions sense raonar, és a dir, perquè ho dic jo i aquellà, i eduquen des del control la desconfiança i la por. Vale? Això seria des de l'excés de control.
L'excés de control, clar.
Permetre-ho tot sense cap límit i sense cap norma, doncs seria educar des de la permissivitat. Vale? Seria l'altre extrem. Definit una mica aquests dos eixos, hi ha quatre combinacions, si ens hi fixem. Seria d'educar en afecte i autonomia, o educar en afecte i control, o educar a l'altra vertent, la que falta l'afecte, que és la pitjor, evidentment, en hostilitat i control, o educar en hostilitat i autonomia. Vist aquestes dues variables, veurem quines personalitats estem encaminant, estem potenciant.
Ah, molt bé, molt bé.
Si jo educo des de l'afecte en autonomia, vale? Deixo que el nen experimente, sigui una mica ell. Hi ha normes, però no estrictes, vale? Hi ha una certa autonomia. Aquesta combinació genera una bona autoestima i, per tant, proporciona al nen característiques desitjables, tipus és un nen segur i actiu, i la seguretat li facilita tenir iniciativa i activitat. És a dir, el fet d'estar educat, sobretot des de la persona afectiva, i que jo deixo que el nen parli, experimenti, sigui ell amb uns límits, vale? Però dono esta permissivitat, faig nens segurs i faig nens actius. I la mateixa seguretat és el que els porta a continuar fent coses, a tindre iniciativa i a ser actius. També és un nen comunicatiu i afectiu. Per què? Perquè jo l'he tractat afectuosament, jo l'he tractat des de l'afecte. I aquesta afectivitat, ell fa que li sigui més fàcil dominar els mecanismes de la comunicació social. Ell també és una persona afectiva i també és una persona comunicativa.
Molt bé.
L'hostilitat, tot el contrari, dificulta les relacions
Exacte.
Socials.
Va, és cap a dintre, no?
Ara, després veurem. És un nen socialment autoafirmatiu, assertiu, perquè li he deixat expressar. Després li he dit cap aquí, cap allà, més veu, més... No, per a compte, mira allò. Però li he deixat ser
tal com és, no?
Per tant, és assertiu, independent, clau.
Molt
perquè
important.
No li resol jo totes les necessitats, sinó que he deixat que ell provi, i s'equivocarà, però bueno, jo estic allí perquè no es faci molt mal, però que ell provi, independent. I és un nen creatiu, perquè el fet de ser segur i fer coses el fa ser creatiu, amb el que sigui, des de l'esport, hasta el pintar quadros, hasta les matemàtiques, el que li va. No? Com s'ha educat des de l'autonomia, pot ser que a vegades jo em pugui passar per excés d'autonomia. Vale? Si em passo per excés, que el deixo massa, a vegades puc tindre aquell nen que en determinats moments pot ser capritxós o pot ser dominant o pot tindre alguna pèrdua de control, perquè el control que jo li faig no és massa. El control que un nen té ell mateix lo té donat pel control que tenen els pares i després passa a ser autocontrol. Com aquí li he deixat una mica, pot ser que aquest nen tingui algun puntet de desobediència, algun puntet d'enfadar-se, sí. No? Perquè li dona una certa permissivitat, però això ho fa a casa. Fora de casa es porta perfectament.
Això ho coneixem molt també.
És poc important. Vale? Si jo me passo d'excés d'autonomia, és a dir, no poso control, llavors sí que aquest no posar-li límits me porta a que s'augmentin les característiques negatives. Clar. I quines són? Pues són que tinc nens inestables per falta de control i per poca autoexigència. Vale? Com que jo no li he donat control i no li he donat exigència, ell no s'autoexigeix i la carència d'autoexigència que fa? Que sigui inconstant, per manca de... I aquesta inconstància, manca de resultats. I la manca de resultats li dona inseguretat. Mm-hmm. Vale? És aquella persona que de petit t'hi apuntava molt i de gran s'ha perdut pel camí. Mm-hmm. Per què? Perquè no ha sigut autoexigent, perquè no ha hagut control, perquè ha fet el que ha volgut. I a la vida no pots fer el que vols, t'has d'esforçar per aconseguir alguna cosa.
Doncs era, brillant,
era brillant a primària i tots els seus amics han fet carrera menys ell. Mm-hmm. Mm? Menys ell. És a dir, quan me passo, veiem que la variable afecte és molt important, però si em passo per excés de permissivitat, tinc nens insegurs perquè no s'autoexigeixen res. Clar. Mm-hmm. Perquè no són constants,
clar,
perquè no treballen ni s'esforcen. Vale? Mm-hmm. Però si sóc capaç d'afecte amb uns límits, amb més permissivitat, però controlats, tinc unes característiques molt bones, com hem dit, segur, comunicatiu, afirmatiu, creatiu. Mm-hmm. Vale? L'altre, si jo vaig des de l'afecte, però no, ja no sóc tan permissiva, sinó que dono més control, també tinc unes característiques bones, que tenim un nen amb bona autoestima, actiu, però no tant com l'anterior, perquè aquí l'he controlat més. ¿Vale? Comunicatiu, però en mesura, perquè jo també l'he controlat més. ¿Vale? Però aquí tenim el net típic nen educat, sense gens d'agressivitat, obedient, ordenat, i potser no és tan creatiu. L'altre que he dit, potser farà un quadro, si parlem de quadros, genial, ¿vale? Però este farà 23 exposicions. No és tan, pot ser tan creatiu, perquè potser l'he limitat més,
però treballarà
però molt més eficaç.
Sí.
Farà més coses. Vale? Si ens passem de control, vale? Donem afecte, però ens passem de control, llavors a l'altre, aquí en aquest extrem ja tenim nens sumisos, nens, perquè clar, el controlo, li dic jo el que ha de fer, no li deixo tenir iniciativa, tinc nens sumisos, sense iniciativa, si no li trobo res bé, passiu, perquè faci el que faci no m'ho trobarà res, al final acabo sent conformista i acabo sent dependent i espero que sempre els altres me diguin el que haig de fer o me controlen el que haig de fer. Per tant, seran bones persones, però persones sumises sense iniciativa. Quan me passo de control? Seran bones persones perquè li he donat afecte, però com que m'he passat de control, esperaran que el continuï controlant tota la vida. Vale? Veiem que la variable afecte és molt important i que si no em passo per excés de control ni per excés de permissivitat és quan dono les característiques de personalitat més sanes, més adequades pel nen. Si me passo per excés de control, tinc nens sumisos i dependents, que no és bo, i si tenim afecte igual, i si em passo per excés d'autonomia, tenim una mica nens déspotes, egocèntrics, que se creuen en tots els drets, perquè han fet sempre el que han vingut, que han volgut, i cap responsabilitat. Anem situant l'educació d'avui en dia en estem. I la variable afecte és molt important, perquè si moranem a l'hostilitat, vale? A educar sense afecte, aquí es complica moltíssim. Educar sense afecte,
és bàsic.
Ara se diu, tota la vida que ho hem dit això, ara estan sortint articles de l'educació afectiva, l'afecte és fonamental, és una necessitat bàsica de l'ésser humà, no només menjar i que em tapin si fa fred, que em toquin, que m'estimin, que em reconeixen, és fonamental, no? Perquè si eduquem sense afecte, més igual per autonomia que per control, hi ha problemes. Un exemple, si educo en hostilitat, sense afecte i control, imagina't que a mi me tracten malament, ¿vale? Un jefe, un cap, me tracta malament, hostilment, però, a més, no se'm deixa expressar. Si tu em tractes malament, a mi se me genera a les persones un ressentiment.
Exacte,
¿vale?
Sí.
Aquest ressentiment, se pot expressar o no. Si tu m'has dit que en un pare no se'l pot
contestar
i si ho penses també malament, vull dir, un pare se l'ha de respectar, faci el que faci, vale? M'has tractat malament i mi damunt no em deixes expressar, aquí el que fa és que la persona se senti culpable, perquè realment jo estic molt enfadada amb tu, no? Amb el pare o la mare, se sent culpable, se li genera molts trastorns emocionals, és una persona que es preocupa, se recrimina, s'autocastiga, m'ha castigat molt, al final me crec que sóc dolenta i que faig les coses malament, és una persona amb l'autoestima deficient, que no confia, que se retrau socialment, és la típica persona que pot acabar amb problemes doncs, de depressions o problemes emocionals. Vale? És un ressentiment que a més m'han tractat malament, però a més no he pogut expressar, perquè se m'ha controlat. En un pare no se li ha de faltar ni amb el pensament. Bé, el jefe, mira, com a molt arribo a casa i li dic al meu amic, has vist que m'ha fet, que no sé què, almenys soc conscient i ho expreso, i si puc, sí, canvio de feina, ¿vale? Però el pare o la mare, no. ¿Vale? I al final els nens maltractats se creuen que són dolents. No? Si educo des de l'hostilitat en autonomia, faci el que vulguis, clar, aquest ressentiment sí que me'l deixen expressar, perquè, ¿vale?, no se'm paralitza. És a dir, si em tracten malament i damunt se me deixa expressar, llavors aquí tinc
una bomba de rellotgeria.
Pues la persona agressiva, la persona que pot ser delinqüent, sí, la persona que està enfadada i aquest enfado lo trau fent mal
als altres.
¿Vale? Tenim les dues. Evidentment, aquí hi ha matisos, ¿vale? Des de l'hostilitat total a l'efecte total podem situar-nos en tot el continu de l'eix, no? Però el que està clar és que educar sense efecte porta molts problemes, cap a dins, persones que es farien mals ells abans que els altres, o cap a fora, si m'han deixat expressar, fent mal als altres. Si educo des de l'efecte, bueno, molt bé, però compte si ens passem per excés o defecte, no? Dèficit de control. Perquè és l'altra variable important, la disciplina. Quines conclusions podem treure d'això? La necessitat d'efecte, fonamental. Però no és suficient. ¿Vale? No és suficient perquè, ja hem dit, si mos passem per excés tenim nens dependents i si mos passem per autonomia nens déspotes i narcisistes. ¿Vale? Que avui en dia mos trobem les dues coses.
És que ara també, no?, amb els bebès, no? Se diu molt, deixa'ls fer, no, no li diguis res, és molt petit, no li peguis la bronca, saps? No li marquis límits.
Amb el bebè se li ha de donar molt d'efecte. Tots aquells llibres a vegades que diuen de deixar plorar els nens, no, ara s'està tothom en contra una altra vegada, no has de deixar plorar un nen, un bebè, no? L'has d'anar allí, l'has d'acariciar, l'has de tocar, l'has de calmar, l'has de... Amb els bebès, evidentment, bueno, són les necessitats són d'afecte, de carinyo, de nutrició i de tot contacte, ¿vale? Però a mesura que el nen és més gran, s'han d'anar posant aquests límits,
no?
Perquè el nen els necessita, el nen ha de saber el que està bé, el que no està bé. Si no em poses límits, arriba un moment que no sé què està bé o què no faig. I per què? Perquè tenen un futur. Jo tinc... perdoneu-me la comparació, no comparo, simplement jo tinc un gos molt malcriat, no? Però el gos té la vida que té.
No arribarà cap, no arriba a cap lloc.
Però els nens sí, la infància dura un temps, però després té tota una vida adulta que ve molt condicionada per com ha sigut aquesta infància, vulguem o no ho vulguem, i no dona responsabilitats als pares, és que ho és. Fem-ho el millor possible, no passa res. I clar que ens equivoquem en l'educació, però fent lo menys mal possible, evidentment, sent conscient, aprenent, millorant, només com a persones, sinó com a pares. No? Per tant, a partir d'una certa edat, la disciplina, l'ordre, disciplina no militar, ¿vale?, que hi hagi unes normes, que hi hagi uns límits, és necessari pel bon desenvolupament del nen. Sense excés, perquè ho dic jo, com era abans, ni sense fer el que puguis, perquè pobres no se'ls pot tocar. Li estàs fent un mal favor, perquè la vida no és així.
És que hi ha hagut com un canvi molt radical de fa uns anys enrere i a l'actualitat, no?
Sembla que no modulem la gent, les persones, mos posem d'un extrem a l'altre, moltes vegades.
Sí, sí.
I ni un extrem ni l'altre.
Los extrems sempre són dolents.
Aquí està. Per tant, per resumir, necessitat d'efecte, necessitat de control, que els pares exerceixin, perquè més tard serà autocontrol. Un nen que no se l'ha controlat sense excés i sense dèficit no tindrà mai autocontrol, i l'autocontrol és bàsic per la vida. Aquest autocontrol s'exerceix mitjançant la disciplina, és necessari pel desenvolupament del nen, i hem de trobar aquella destresa, aquell art, és un art, no?, per a que, pues bueno, sense inhibir-lo, ¿vale?, que seria per excés, li deixem que ell pues adquireixi destreses, aptituds i les conductes necessàries per viure en societat i per ser una persona que està bé, no? No ha de ser excessiva, perquè amenaça a la seva autonomia, ha de ser flexible, però constant, no hem d'inventar la Constitució en cada moment, ha d'haver unes regles bàsiques i seguir-les, no? Clares, immutables, però flexibles, adaptada a cada nen, a cada circumstància, L'hem d'escoltar, els nens els ha d'escoltar.
Molt important.
Està aquí la flexibilitat, unes normes mínimes que regulen els horaris, la gent i l'ordre, i després pues, cada nen necessita el que necessita. I els nens ho entenen, perquè cada nen té la seva peculiaritat. Si som constants, per exemple, diran, jo, pues amb un germà, però al final ho entenen. Si som constants, si no som constants, al final no entenem res.
El pito del sereno, que dèiem.
És molt beneficiosa quan s'aplica aquests límits en ús del nen, no perquè ho dic jo, ni per dominar-los ni per controlar-los, ha de ser acceptada i entesa com a convenient, s'ha de raonar, i no ha de ser, i aquí és el pitjor que fem, erràtica i inconsistent, és a dir, és el més perjudicial, perquè el nen se desajusta, el nen no entén res, per què vull així i demà no, perquè ara em dius que vale i després t'enfades. Cadascú ha de tindre la seva línia, uns poden ser una mica més permissius, els altres poden ser una mica més controladors, cada cas és un món, cadascú la seva línia, però constant amb aquella línia, perquè si hi ha res més dolent que l'excés o el dèficit és la inconsistència. En aquella persona, aquell nen, la desorientes, no sap a què atendre's, no sap que està bé, i això li genera ansietat, la incertesa és ansietat, i l'ansietat són problemes. Per tant, no mirem els altres, cadascú a casa nostra, les nostres línies, i ser coherents i constants. I amb el temps, això surt. Jo he vist, sobretot, clar, han passat molts anys, he treballat molt amb nens, i tots aquests nens que en el seu moment van tindre pues, bueno, la seva història, les seves circumstàncies, ara són persones adultes, la majoria, el 90% han madurat. L'altre 10 són altres històries. Vale? Si fem les coses mínimament bé, malgrat cometem errors, perquè som humans, amb l'educació també, però si hi ha afecte i aquestes quatre coses que hem dit aquí, aquests nens maduren i aquests nens passen a ser persones que tenen autocontrol, que són segurs, que es busquen la vida, que s'espavilen, i que, com ells han sigut educats des de l'afecte, també són afectuosos i no van per la vida fent mal als altres.
Molt important. Doncs Rosa, ho deixem aquí, dir als nostres oients que, evidentment, si tenen alguna pregunta i volen que dediquem algun programa amb algun tema, com hem fet avui, doncs nosaltres estaríem encantadíssims, i que el resum, aquest quadre visual, el trobareu penjat a la web de la Rosa, que és a www.rosabarceló.com.
I el programa.
I el programa a la web, com sempre, que l'escolta moltíssima gent i se'l descarrega moltes persones. Gràcies, Rosa, i ens veiem d'aquí dues setmanetes. Fins la propera.
Fins la propera.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.